Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Els Oficis del Llibre, ja som aquí. Hola, què tal? Avui parlarem amb la Sílvia Rodríguez, unes relacions públiques que fa molts anys que de cop i volta va canviar de sector i està treballant perquè els llibres ens facin tilint i ens arribin a les llibreries. Com ho fa això com a cap de comunicació? Doncs d'un grup important d'editorials, ja ens ho explicarà d'aquí un momentet. I després de parlar amb ella i que ens expliqui tota aquesta trajectòria, parlarem dels llibres per llegir interessants que ens han traslladat aquesta setmana i farem aquella lectura imprescindible del llibre que heu d'anar a buscar, sigui on sigui, que és imprescindible de tenir. Dit això, hola Sílvia.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
No, gràcies a tu per venir aquí. En els oficis mirem de trobar tota la gent que està al darrere, al davant, al voltant del fenomen llibre. Perquè, com sempre diem, un llibre sí que l'escriu algú, que és l'escriptor o escriptora, que algú li dona peu i posa diners
i
s'atreveix a editar. Després hi ha un llibreter que el ven, però enmig de tot això hi ha moltes persones que fan coses. Què fas tu en el món del llibre?
Què faig jo Explica. En el món del llibre? Doncs, bueno, el món de la comunicació editorial és una mica fa de pont entre l'autor, que és aquest personatge que tothom veu que escriu a casa seva tranquil·lament i que... i el món de la premsa, o sigui, intentem donar-li visibilitat a l'autor, a la seva obra, al seu fill, perquè això és com una relació molt familiar. Els mitjans de comunicació, sempre que podem, és difícil, hi ha pocs mitjans de comunicació i molt poquets espais dedicats al llibre, així que ens hem de reinventar a cada llibre, a cada autor, a cada tema, on podem treure la poteta. I també ens relacionem i relacionem a les llibreries i amb aquests llibreters tan importants que tenim a Catalunya, que és una xarxa molt important, amb els nostres autors. Com
I això intentem? Com es fa? Com es fa?
Això es fa, doncs...
Es fa? Això perquè es fa... ara acaba tot tan de pressa.
Doncs això es fa seduint. Requereix temps, requereix molta estima, requereix que quan et trobes amb un autor davant li veges els potencials, no només els potencials de la seva obra, que poden ser extraordinaris, però doncs, no tots els autors tenen una facilitat de comunicar-se, o al contrari, hi ha gent que té molta facilitat de comunicar-se, però bueno, l'obra doncs, potser seria més passable. I intentem seduir doncs, els companys periodistes, que en parleu, que parleu del nostre autor, d'aquests llibres que volem promocionar i que arribin al lector, i amb els llibreters doncs, seduint-los perquè organitzin actes, perquè facin
clubs de lectura. Perquè facin visible clubs de lectura, no? Exacte. Les biblioteques també?
Les biblioteques també.
Perquè tenim... són una xarxa molt potent en aquest
molt
país.
Molt potent, i a més hi ha uns clubs de lectura com molt establerts, amb unes dinàmiques molt fetes, i també intentem posar-li la poteta i dir, escolteu, som aquí, traiem aquesta novetat, aquest autor està disposat, perquè també penseu que els autors tenen que tenir una disponibilitat per promocionar la seva obra.
Clar, i no sempre es troba.
Bé, no sempre és fàcil.
I també us deveu trobar amb autors tímids. D'aquells que, ui, no, focus no.
Hi ha gent que és molt tímida, hi ha gent que li costa parlar doncs, davant dels mitjans de comunicació, aleshores, doncs, intentes que a lo millor sigui alguna entrevista més per escrit, que no s'ha d'enfrontar amb una càmera o un micro, i n'hi ha que descobreixes uns grans comunicadors que dius, bueno, és que ho explica tan bé, que ja m'ha seduït, no sé de què va el llibre, però sí, me'l compraré. I hem d'anar veient cadascú quines qualitats, quins dons té, i els que no tingui, doncs posar-los nosaltres.
I tu com fas el trànsit de relacions públiques?
Faig el trànsit.
Comences a treballar com a relacions públiques, on?
La meva història és molt divertida.
Doncs vinga.
Molt divertida perquè treballo molts anys, no treballo de relacions públiques directament, sinó que col·laboro amb unes ONGs i viatjo per Àfrica i per Amèrica durant molts anys, i en un moment donat hi ha un projecte que no surt i me torno a establir a Barcelona i em poso a treballar, perquè a més aquestes coses has fet mil coses, has fet alguna cosa
de massatges,
adquireixes moltes coses diferents, reflexoteràpia i tal, i em vaig posar a col·laborar amb una consulta privada d'una doctora que a part feia acupuntura. I una pacient nostra, meva en aquest cas, em va dir, escolta, tu t'has pensat venir a... No t'agradaria treballar, canviar de sector i treballar en el món del llibre? I jo vaig dir, escolta, t'ho agraeixo molt, tu ets periodista, ets una gran professional, però jo sóc una persona que sóc una lectora de vet justeta, o sigui, una lectora de tant en quant, amb aquests viatges fan dues llibres, però va dir, no, et puc ensenyar una mica l'ofici, comença a col·laborar amb mi en algunes promocions, i d'allà vaig començar vaig dir que sí, me vaig atrevir a fer el salt i vaig començar a col·laborar amb algunes editorials petites, però sí, realment va ser molt bonic perquè vaig trobar molta acollida amb els autors, amb una relació com molt especial, com molt personal, al final són gent que et fas amiga, que s'ha
aprenent perquè també ets com
coses.
El pont, no?, moltes vegades, també amb els entre editors i autors.
L'editor és el que t'explica aquest llibre, podem fer això, i aleshores tu, bueno, també has d'aterrar i dir, escolteu, això potser sí, que ho veieu molt clar des de fora, però des de dins és més complicat, o no, anem-ho a provar, el no ja el tenim.
I ara estàs treballant per...?
Angle Editorial, ara estic amb un grup, no?, amb un petit grup, que estem a Angle, portem un segell que es diu Capital Books, i estem relacionats amb Cossetània i amb Eumo. Aleshores, toquem molt ficció i no ficció.
Sí, perquè...
Treballava amb un gran grup i després he passat a treballar amb un grup una mica més reduït, som molt poquets. I
com és la diferència de treballar amb el gran grup, que ja pots dir quin era, eh?
Sí, en grup de tant, i a més estic molt contenta. Vaig treballar a Columna, a Planeta en Català, i vaig tenir els grans autors catalans, vull dir que d'ells he après moltes coses i tinc grans amistats i grans relacions. Clar. A més, això és molt cíclic, i uns ara estan en mitjans de comunicació, els altres... I feliç de que...
És molt diferent treballar per un gran segell?
Diferència en el,
ara...
en el... És la gestió.
La feina segurament no.
La feina és la mateixa. Al final, el cap de premsa d'un gran grup i el cap de premsa d'una petita editorial ha de fer
la mateixa feina.
El que passa que la gestió és molt diferent. Clar, un gran grup és un mecanisme molt més lent, no? Tot has de... requereixes que hi ha molts departaments. A la nostra editorial, doncs som dos editors i jo, i poca cosa més a l'oficina. Aleshores, tot és molt més àgil. No vol dir que sigui més fàcil, sinó que és més àgil. I amb una editorial més petita requereix molta imaginació. Perquè el que no tens en pressupost de màrqueting...
Tu has de fer...
Tu has d'inventar
les activitats que puguis proposar...
Que puguem proposar, que puguin encaixar... jo crec que has de ser molt honest. Realment, si una cosa et guanyes d'ofici, és l'honestetat. O sigui, quan tu dius, escolta, de veritat...
Això val la pena.
Val la pena, fes-ho, ho gaudiràs molt, doncs ens hem endut unes molts grans alegries, no?
Que això també ha de ser difícil a l'hora de fer tries.
Bueno, el que passa és que hi ha autors que t'emocionen, no? O sigui, no sé, per posar un exemple, doncs vam tenir, jo què sé, la Doris Sonheimer, no? Que és l'autora de Les Set Caixes, clar. Buah. Llegeixes la història, vas a casa seva, veus els documents, clar, això transmetre-ho és aneu-hi, mireu, impacta molt. Està aquí a Barcelona, a Diagonal, I aleshores, doncs, t'impliques amb la història, t'impliques amb l'autor i, bueno, si ets molt honest, la gent sap que tampoc els hi vens fum. I d'altres coses que és, mira, entenc que no m'entrevistis en aquest autor, doncs perquè és molt complicat.
I les llibreries us responen bé?
I les llibreries...
Totes, les grans, les petites,
sí, les
que grans
cadenes,
tenen
un funcionament...
tenen un funcionament més...
No, però no? Darrere d'aquestes grans cadenes hi ha persones. I hi ha grans lectors i grans lectores, en aquest cas moltes... són lectores. I, clar, sabem de cada cadena qui s'està llegint els llibres. I les xarxes socials també han donat molta visibilitat a veure què s'estan llegint, però tenim llibreters de veritat a Catalunya, llibreteres en aquest cas, molt, molt competents, molt compromeses amb el seu dia a dia, que és molt difícil.
Sí que és difícil, sí. Tirar una llibreria endavant no és tasca gens
no,
fàcil.
No, perquè, clar, hi ha uns marges...
I amb el món editorial inextenso teniu molta competència, us feu molt la competència, us feu la traveta, us ajudeu...
Mira, jo penso que en els grans
com
grups...
Com ho viviu?
En els grans grups...
En el teu sector, eh?
En els grans grups...
Com a cap de comunicació...
Són més competitius.
Els grans grups són més competitius...
Tenen que ser-ho.
Clar,
tenen que
són els taurons ser-ho. Grossos.
Exacte.
I s'hi juguen molts milions.
I nosaltres juguem una altra lliga. Uh-huh. Som un grup amb un bon múscul, aquí un bon pes, però sabem a lo que juguem. Llavors, que un dia tenim un llibre que ens està sortint molt bé, visca, ho celebrem, però també sabem, som molt realistes, la pressió no és la mateixa.
Clar. I allò que se'n diu les estructures del país, perquè no tenim estat encara, responen les estructures polítiques?
Portem un temps que estem...
O sordegen?
Ara mateix és un moment aquest complicat. Perquè no hi ha darrere ningú, no hi ha una persona, no hi ha un departament que pugui respondre. Els mecanismes funcionen, però, clar,
però
no hi ha un...
I
no hi ha un interlocutor, no hi ha un interlocutor directe. Però això sí que ho pateixen
tothom.
Des del més petit
sí, sí, sí.
al més gran, no? I també he de dir que les col·laboracions, o sigui, per exemple, moltes dels llibres que fem, els fem en castellà, a lo millor els fa una editorial i en català els fem una altra, i el que sí suma molt és la promoció conjunta. Quan ens juntem i fem una promoció conjunta...
La cosa suma de debò.
Suma de debò, tothom rema al mateix costat i es nota, sortim guanyant.
I el món de la traducció? De traduir coses del català cap enfora...
Aquest
del castellà ja es fan?
És un món una mica més complicat. Està costant, el Ramon Llull està fent un gran esforç i està fent una gran feina i s'estan publicant forces autors catalans fora. Jo crec que en uns anys ha agafat força volada. A la Setmana del Llibre Català fan un esforç, fan una trobada. I fan una gran feina. I a més... Gràcies a la gent que està en aquests moments a la Ramon Llull i visualitzem, també ens en donem compte del que fan, perquè a vegades segurament es feia una feina...
Però no es veia.
...que no es veia. I ara, doncs, de seguida veiem, això, l'altre dia vaig veure una foto al Twitter de la Izascu, que tenia un grup de llibres que s'havien traduït al català, no? I, ostres, hi havia la Najat, que jo m'estava llegint ara, i pensava, ostres, molt bé, perquè veig, visualitzem una mica... què s'està fent.
Sí, això és important.
Però perquè... sí, però costa, no és fàcil.
Som un país petit,
molt petit,
una llengua minoritària i minoritzada, diguin el que diguin, sí, els que sí. diuen.
Sí, sí. I però tenim que pensar també en nosaltres. O sigui, nosaltres hem de fer créixer els nostres lectors,
sí.
Hem de gaudir de les nostres lectures, poder traduir coses al català que ens arribin.
I les polítiques a les escoles... de fer arribar els llibres, la política aquesta de que els nens quan fan 12 anys, em sembla que és, o 7 anys, ara
6.
No sé si són els 6 o són els 6,
els 6 anys, els 6 anys.
Ja, que els hi regalen,
bueno, jo
que
crec
puguin
que...
anar a buscar el seu primer llibre per iniciar una biblioteca. Trobes que és...
Jo crec que és una tasca importantíssima.
Perquè s'ha de treballar com...
De fet,
els
plans de lectura de les escoles han de ser potents, bàsics i necessaris. Les escoles han d'estar dotades d'una bona biblioteca, d'unes connexions a les biblioteques, de que la lectura formi part de tot...
Transversalment.
Molt
del tot,
transversal.
Que no és la classe de llengua.
No, al contrari. Però
cada
això...
biologia et pot fer de prescriptor fantàstic.
Exactament. Hi ha algunes escoles que estan treballant molt bé els plans de lectures i des altres, doncs...
Que costa
depèn
més.
D'on es treballi. Si tu poses l'accent... el rendiment que et dona, doncs no el posen una mica més difícil. Però també penso que s'està fent una gran feina. Queda molt, eh? Aquí sí que penso que l'educació s'ha de posar les piles.
Doncs com que hem d'anar acabant, perquè em senyalen allò, el temps passa i passa molt de pressa, l'última pregunta que us faig a tots, quins són els llibres que et van fer lectora? O què estàs llegint ara? Perquè...
Molt bé.
Vas passar de ser una lectora minsa d'allò de, bueno, de sí, perquè els viatges llargs, mira, i ara t'has capbussat.
Sí,
ara... Haver de llegir segurament molt.
Doncs mira, ara t'explicaré. Alguns llibres que m'han marcat molt han sigut alguns llibres que quan els vaig llegir estava en un país concret, no? I sempre me'n recordo que estava el primer viatge que vaig fer a Colòmbia, estava llegint La ciutat de l'alegria. I clar, això fa moltíssims anys, i em va impactar. I quan vaig viure a Camerún, estava llegint Les cenizas d'Àngela.
Au, una altra meravella.
I aleshores són llibres que no són ni els primers, ni crec que els
no,
que m'enganxin com a
aquells...
lectura, però jo crec que era el lloc, el que m'estava llegint. Àfrica era més pobre que el llibre que m'estava llegint, no? I ara m'acabo d'acabar el de la Najat.
El de la Najat, que es llegeix així i et reconnecta amb la batalla, eh?
A més, la conec, que ha estat autora meva, i quan et dic autora meva aquesta relació que crees, i, ostres, ha sigut molt valenta. Escriure és molt valenta, ella diu que no, però jo... És molt valenta.
És un dels que va caure a la setmana del llibre, aquell, i no el vaig poder deixar.
Sí, sí, els felicito a ella, felicito a la Pilar Bertran, que és l'editora, perquè han sigut valentes de fer-ho i de publicar-ho. I en tinc un munt així que m'esperen.
Bueno, doncs que vagin passant
i tant.
Que per molts anys.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per aquesta estona.
Gràcies a vosaltres.
D'explicar-me l'ofici.
L'ofici, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Aquí i avui parlarem i us recomanarem un parell de llibres d'aquells il·lustrats bonics per la gent petita de la casa. El primer, Tot el que sé de la por. Hi ha moltes coses que fan por. Bé, potser no tantes, tampoc cal exagerar. Tot el que sé de la por és un llibre d'en Jaume Copons amb il·lustracions del Pep Montserrat. És un llibre que parla de pors, però també del sentit comú i del sentit comú de la canalla, que en això... Són molt més intel·ligents que els adults. Si tens por de perdre't, li dones la mà qui t'acompanyi. Està molt ben trobat. Totes les referències de les imatges, altres personatges de l'autor. En Pep Montserrat fica un personatge que no és seu dins del llibre. A veure si el trobeu. Tot el que sé de la por. I l'altre llibre, també per gent menuda, és L'ossa i el llop, de Daniel Salmieri, amb una traducció excel·lent de l'Anna Gasol. Està editat per Ecaré. I per fer-vos-en un tas, diu... Era una nit sense vent i entre els arbres, a les profunditats del bosc, queien unes volves de neu brillants. L'ossa havia sortit a passejar i va entreveure una cosa que sobresortia de la blancor resplendent. Sortir a passejar de la mà d'algú que només a mirar-te els ulls t'entén és de les coses més boniques que et poden passar a la vida. I avui us convido a passejar amb mi i amb dos amics. L'ossa... i el llop, de Daniel Salmier.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Vinga, som-hi. De les lectures imprescindibles, mireu, avui he triat dos poetes. Un poeta relativament nou, editat per Tremendes, que és l'Alejandro Santaflorentina, amb un llibre que es diu Aigua que ens cosifica. Són petits poemes intensos i us en llegirem uns quants. L'Alejandro Santaflorentina és nascut a Barcelona, és de l'any 1990, o sigui, és un jovenet, i ens explica coses com aquesta. Frontera. L'aigua que ens cosifica després quelcom viscós que ens desbudella la paraula. El comentari inoportú, però tu i jo no hem dit res. El sopar era senzill i ara l'aigüera sembla el mar Mediterrani. Els gots d'aigua eren còmodes, com banyar-nos aquest mar vertebrat. Algú captura una fotografia, algú veu quelcom que no està veient i tu vaciles perquè tens cos. Dus una samarreta Refugees Welcome. El teu cos fora de la foto s'escalfa amb les mirades.
Els refugiats són miralls incòmodes, són nosaltres travessant-nos la pantalla. Aquesta guerra és líquida. El líquid revela la fotografia. I sortim. I suren. A la tornada de les vacances, hem trobat el gos mort a la piscina. La imatge del cadàver inflat, familiar, capgirat, ens ha commocionat. Enterrarem la Nala, posarem tanques, comprarem un altre cadell. I un de darrer que diu: la Iris té un pintallavis o un ganivet. A la Iris li agrada en Hamid, però la seva mare diu que no és un Justin Bieber. En Justin Bieber és un cantant. La Iris és un adolescent. En Hamid és un moro. A Banyoles fa molta calor. La Iris i les seves amigues fan mel. Perquè la mel sigui dolça, els moros no poden tocar-la. I aquí acabem amb L'aigua ens cosifica i n'obrim un altre de petitó. Són haikus del Pedraforca, d'en Toni Gol Roca, un dels poetes berguedans actuals, però que ja té uns quants anyets, eh? En Toni és nascut a Gironella l'any 60, ha escrit tant poesia com molta història, és un dels que s'ha fixat i ens ha explicat què va ser i què segueix sent el carlisme, però també escriu poemes, i bé, us en llegeixo uns quants. Del llibre Haikus del Pedraforca. Soc pols, soc pedra, per solcs i recs davallo, retorno a casa. Dits de magnesi tinten les preses negres, peus de gat breguen. Estalactites de gel dels avets pengen, paisatge límpid. Com un miracle verd, la serra d'encija, oda infinita. El cau del guarda, el llit de 5 estrelles i una galleda. El sol, el lotze, pels vidres del refugi, estassen, lazy. Isars, feixa alta, aufranys sobre la cova de l'eremita. Càlid setembre, cara nord, via humedes, el gat ens mira. I per acabar, la nit obscura, el frontal il·lumina, boixos i blades. I fins aquí.